Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts i mig del migdia de les 12. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela, bon dia.
En company, que avui tenim el Joan Marc Miralles amb nosaltres.
A l'estudi.
Hola, Joan Marc.
Hola, bon dia, bon
dia. Que broncejat que estàs. Sí.
Bé. Bé. És que he tingut bon temps a la planxa.
Bé, de Sant Antoni de Calonja.
No, sí.
Sant Antoni de Calonja.
És que fa la ruta dels restaurants de la Costa Brava.
I del bacallà, també.
No, no sé, això ja està passat,
Les dues rutes fa, i tant, i tant. Escolta, s'ha posat... Jo... T'has engreixat, eh?
Sí, sí.
Algun quilet has guanyat, eh?
Ah, això no es diu.
No.
És el que passa a les vacances.
Ja, Joan Marc, però em sembla que li has donat molt el tema manduca, eh?
Bueno, no tant, però vaja.
No ho sé.
A les vacances ja se sap que es menja molt i es fa poc exercici.
Mira, jo crec que has menjat molt i t'ha engreixat. I també el Barça, que també t'engreixa. Escolta, no pot ser. Bueno, benvingut.
Ja farem dieta.
Bueno, doncs res, benvinguts, senyores i senyors, al Passeu sense trucar. Avui també doncs amb la presència del Joan Marc Miralles, que ja sabeu que doncs els dimarts és ja habitual la seva presència avui a l'estudi, habitualment doncs per telèfon, però per parlar d'aquest univers tan particular. Avui parlarem de cometes. I a més està molt content perquè inclús estaria disposat a jugar-s'hi els calés, que veurem coses al cel.
D'aquí pocs dies.
Ah. Sí.
A més hi ha un eclipsi.
Sí.
Sí.
Demà.
Sí. Demà.
Bueno, demà. Aquesta nit.
Aquesta nit.
Sí.
Sí, perquè a més coincideix amb la lluna plena.
Sí, és que sempre ha de coincidir lluna plena amb eclipsis.
Clar.
No.
Ja que si no.
No pot ser d'una altra manera.
Si no, no eclipsa.
Una cosa, el vostre cotxe és intel·ligent o és tonto?
El meu cotxe és tonto.
És d'aquells que aparca sols?
Ja m'agradaria.
Sí, el meu sí.
Doncs vés en compte perquè va deixar el seu cotxe intel·ligent aparcant sol, no ho va aconseguir, va marxar sense el seu amo i se'n va anar cap a la fàbrica, sol, el cotxe.
Hòstia.
No, sí. Però el meu només aparca, després ja no sap fer res més.
Que bo!
Quina gràcia, Hòstia.
Que bo. Escolta, Joan Marc, que jo sé que a tu t'agraden molt les sèries i segueixes molt tot això. Bueno, s'han entregat els Emmy, que ja són els premis aquests de la televisió, i la gran triomfadora, com diu aquí, los Emmy parlen japonès, perquè la gran triomfadora ha sigut Shogun. L'has vista?
Sí, l'he vista.
Ah, amigo.
La vaig veure quan es va estrenar i és una sèrie extraordinària. Es mereix tots els Emmys que ha guanyat. Quan la vaig veure ja ho vaig dir, que arrasarien els Emmys, però jo em pensava que seria minissèrie, perquè en principi està basada sobre un llibre del James Clavell que ja es va adaptar als anys 80 amb el Richard Chamberlain,
de
protagonista.
Sí. És veritat?
Sí. Hòstia,
sí, és veritat.
No és la mateixa sèrie que la del Richard Chamberlain.
El
llibre sí que és el mateix, l'adaptació, però l'adaptació del Richard Chamberlain era una miqueta així a la babalà, i aquesta és una adaptació fidel del llibre, molt ben feta, molt ben interpretada.
Sí.
Els actors han guanyat els Emmys, és que s'ho mereixen.
Un és Hiroyuki Sanada, que és el que fa el paper de Shogun.
Exacte.
I l'altre és concretament Anna Sawai,
que fa el paper de Mariko.
Ah, això.
Sí.
Millor actriu, Lady millor
Mariko.
Actor i millor sèrie.
Sí.
Disney Plus.
Està a Disney Plus, molt recomanable. Ara faran una segona temporada, que no sé en què es basarà, perquè tot el llibre ja està adaptat i no hi ha d'altres llibres del Clavell que segueixen. Mm. S'ho hauran d'inventar, però si és de la qualitat... I faré una miqueta d'espoilers, el personatge de la Mariko no pot tornar a sortir. Malauradament.
Vale.
Que l'Anna Sawai no estarà en la segona temporada.
Vale, és de l'època dels samurais, no?
Exacte, 1600. Està basada sobre una història real, a més a més. No és ben bé la història real, perquè el Clavell va agafar una miqueta de llibertat en el, sí, bueno, en el seu llibre, yeah, però sí que està basada en la història real i en la sèrie realment es veu molt bé tota l'ambientació del que devia ser l'època postmedieval al Japó, uh-huh, i els primers contactes amb la civilització occidental. Els portuguesos ja hi eren, perquè, yeah, hi havia missionaris a l'època, uh-huh, i després van arribar els anglesos, que és, yeah, l'arribada justament d'un mariner, uh-huh, anglès, el John Blackthorne, uh-huh, que és un personatge que va existir i que realment va participar de la política japonesa, i com canvia la balança de poders en el que hi ha Japó, molt dominat a l'època per l'Església Catòlica i pels missionaris
els
portuguesos,
no?
Sí, sí, jesuïtes portuguesos, jesuïtes, no? Que després hi ha una pel·lícula que està molt bé de veure després, que és Silenci, del, sí, Martin Scorsese,
sí,
que és justament quan el Shogun guanya i expulsa en els missionaris portuguesos i prohibeix la religió catòlica i es torturen a tots els japonesos catòlics.
Ai, pobrets.
Sí, sí, sí. Mm. Es veu una miqueta el canvi que hi ha amb la victòria del Shogun de l'època i com es trasllada també, bueno, la capital, que era Kyoto, i es trasllada a la nova capital, Tòquio, que construeix aquest Shogun que guanya la batalla pel poder en aquell moment.
Fantàstic,
un Shogun,
tu.
Era un líder militar.
Era un dictador militar. Un dictador. Hi havia l'emperador, però l'emperador no tenia poder, o que tenia poder el era el que tenia el poder militar, l'exèrcit.
A l'exèrcit.
Carai, carai.
Sí, sí, sí. Doncs bé, aquesta ha sigut la gran triomfadora, sí, 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 pel que, sí, fa a les sèries de drama, en aquest cas, perquè està considerada, doncs, com sèrie drama. També hi ha la sèrie comèdia, que ha estat per la sèrie Hanks, que es fa amb Max, i després hi ha la minissèrie.
Hauries de ser de totes les plataformes, eh?
Sí, sí.
Això és un xou, sí, també.
Sí. És que les sèries avui en dia només estan en plataformes.
Sí, 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 sí.
Per cert, quants episodis té?
Són 10 episodis.
Ah, això, segon, eh?
Sí, 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 sí.
I després també hi ha hagut minissèries, millor sèrie El Reino de Peluche a Netflix, i, bueno, en fi, però vaja, la gran triomfadora...
Una que també recomano, sí, és True Detective, aquesta, sí, temporada 4 de True Detective, amb la Jodie Foster, que va guanyar l'Emmy molt mereixidament.
Sí.
És extraordinària la sèrie, també. Si us agrada el suspense i el thriller, sí, és una sèrie, sí, fantàstica. Sí, la trobareu a Movistar.
Jo he vist la primera...
De True Detective.
True Detective.
Pues aquesta quarta temporada diria que fins i tot és millor que la primera.
Ah, perquè la primera era molt bona, eh?
Es diu Noche Polar, i està, bueno, fantàstica.
Doncs mira, prenem nota, tu. Bueno, després també dic que s'està rodant una pel·lícula que com a protagonista té a Alba Flores, la filla del gran i sempre recordat Antonio Flores, sí, que a més a més li ha dedicat una cançó al seu pare, Pongamos que hablo de mi padre, com allò de Pongamos que hablo de
Madrid. Sí, va ser una cançó del seu pare.
Exacte, i agafant coses de cançons de son pare, doncs ha composat una cançó per aquesta pel·lícula que començarà a rodar, doncs, properament, no? Recordarem i recordem que l'Antonio Flores, doncs, ens deixava el 1995, pocs dies després
de la mort de la seva mare.
De la seva mare,
sí, 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 sí,
Lola Flores.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs res, avui és dimarts, dia 17 de setembre, ens queden 105 dies per acabar l'any.
Mira.
Estem fent el programa 2621. El sol ens ha sortit a les 7:37, se n'anirà a les 8 del vespre, 2 minuts. Les hores de llum que tenim avui, diurna, 12:24, el punt més alt a la 1:49, i la temperatura 23 graus, una miqueta més alta, eren 21, una miqueta més alta, ara, en aquest cas en tenim 23, i... El dimarts passat la temperatura era de 28 graus.
On dir?
Sí, ho dic
5 graus més,
ho estava comparant i dic que sí, ha baixat. La lluna creixent, 98%, demà, evidentment,
no,
canvi...
Aquesta matinada, ja.
Aquesta, sí, matinada, lluna plena.
Lluna
ara te
plena.
La mires i queda guapíssima, queda espectacular. I la dita és aquesta.
Per Sant Robert, meitat ras, meitat cobert. Avui és Sant Robert, no sé si celebres el Sant Robert Lizarte, però nosaltres... I si és aquest Robert, perquè de sants amb el mateix nom n'hi ha molts, no?
Sí.
Avui justament és Sant Robert Bellarmino, segons el calendari del santoral cristià, doncs, que és el 17 de setembre.
Exacte. La frase que avui hem escollit del dia, i com aquí tenim una mena de segon Albert Einstein,
sí,
doncs dic... Bueno,
és de l'Einstein.
És del Einstein.
Diu, mai penso en el futur perquè arriba de seguida...
Està molt bé. Està molt bé. T'agrada, Joan Marc?
Molt bona.
Que és bona?
Sí.
És molt bona. A banda d'això, celebrem i felicitem a totes les santes Hildegarda, Sant Lamberto, Santa Ariadna, Santa Camèlia i Santa Columba.
I avui és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. I és també el Dia Internacional... No sé si
d'aquest estil musical.
No sé si us agrada.
A mi m'agrada molt.
El country.
M'agrada moltíssim.
Recordant a John Denver. Hi ha cançons precioses de country, eh?
Home, el gran John Denver, l'home de les camises de quadros.
Ah, i les ulleretes.
I les ulleretes rodones.
Sí.
I el palet aquell ros, llis, sí. El gran John Denver. Doncs bé, Dia Internacional de la Música Clàssica, Dia Internacional també de la Febre Mediterrània Familiar.
Ai, mare meva.
I avui també és un dia mundial d'aquestes malalties, doncs, rares,
sí,
estranyes. Sí.
De la síndrome de Kleefstra, és discapacitat intel·lectual d'origen genètic i pot freqüent.
Molt poc.
Hi ha gent que la pateix, eh?
Sí. Bé, avui, senyores i senyors, recordarem un dia, perquè avui fa un any, doncs, que ens va deixar, doncs, un professional de la ràdio extraordinari, i jo el recordo amb molt de carinyo perquè me l'estimava molt. Avui fa un any que ens va deixar Pepe Domingo Castaño.
Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego.
En la con el jabón, no te la juegues. No te la juegues. No te la juegues. Navidul. ¿Por qué un mal jabón puede durar toda la vida? Navidul, empiezas en taquitos, en lonchas, lonchitas Navidul, son las lonchitas Navidul, las que me solí...
Únic, irrepetible, i la veritat és que aquest petit homenatge, aquest any que fa, doncs, que ens deixava aquest gran, gran professional... com era Pepe Domingo Castaño, amb 80 anys. Pepe, sempre et recordarem, sempre.
I tant.
I jo més.
Tu pelo moreno. També va cantar.
També.
Tu cara de rosa. Ai, Mariguilla Bonita.
Ai, senyor. Molt bé, doncs continuem. Anem a recordar també que avui feia anys Francisco de Quevedo i Lucientes.
No, home, ja se'l feien estudiar sí o sí, eh? Oh,
un
dels grans de la literatura espanyola,
home,
sens dubte.
Gran,
eh?
Quevedo. També ens deixava, també hagués fet anys avui, bastants, una gran actriu, Anne Bancroft.
Sí, noi.
La senyora del graduado. A banda d'altres pel·lícules, evidentment, no? Però molt maca la pel·lícula del Graduado. I també una persona també molt estimada i un gran actor de doblatge que avui hagués fet anys, ens deixava no fa tampoc gaire, el 2019. Ell va començar la seva carrera de doblatge als mitjans dels anys 60, i alguns actors en els quals hi va posar veu, doncs, són gent com Sean Connery, com Charlton Heston, com Michael Caine, com Kirk Douglas, com Robert Duvall, Omar Sharif o Jack Nicholson. entre d'altres.
Quiero prestar declaración sobre el caso Feldenstein porque fue el más significativo de los juicios de la época. Es importante que lo comprenda no solamente el tribunal, sino también el pueblo.
Endavant.
Estem parlant de Arseni Corselles.
Volia veure si encara estava sòbria.
Surt de la meva habitació.
Saps, és curiós. Durant tot el casament, la gent s'ha passat més temps mirant a tu que mirant la Lucy.
Oh, quina veu, eh?
Doncs sí, una veu realment irrepetible. També són d'aquelles veus que formen part de la història del món del doblatge. I aquest home, Arseni Corselles, doncs, a banda d'aquests grans artistes que he dit, doncs també es va fer mega, mega, mega popular perquè era la veu de J.R. a la sèrie Dallas. A banda d'això, doncs, als seus inicis també va doblar Richard Burton, Stanley Baker i fins i tot a Humphrey Bogart.
I avui també hem de felicitar amb una cantant i també compositora nord-americana que es diu Anastasia.
I molt bona. Molt bona.
68, no és anys, eh? Nascuda en aquest any, el 1900...
No, 56. Va néixer el
68. 58. Que t'estic dient, no que faci 68 anys, que va néixer l'any 68.
Ah, vale, vale. Vale, anem a dir...
I 56 anys també hauria fet el sempre recordat.
De seguida vaig intentar pensar, és una mica la meva manera de ser, intentar pensar en positiu i dir, bueno, aviam, que en aquest cas, què s'hi pot fer, com ho podem solucionar, hi ha solució, no hi ha solució. Si no hi ha solució, doncs mala sort.
Estem escoltant la veu de també l'inoblidable i també gran persona, xaval fantàstic, Tito Vilanova. Avui hagués fet anys.
56 només,
56. El Tito que va guanyar una lliga amb el Barça, no?
Sí. La lliga amb més punts.
La lliga amb més punts de la història. Sí. Doncs, i que al final, lamentablement, no va acabar massa bé amb el Guardiola. Perquè el Guardiola se'n va anar... Bueno, el Tito... Bueno...
El Guardiola ho nega, però és veritat que no li va agradar al Guardiola que el Tito el substituís com a entrenador quan ell va marxar.
Sí, perquè... Home, però havien de posar algú també, no?
Sí, però es veu que no...
El que volia que anés amb ell?
No ho sé. Tot això es va descobrir una mica al voltant de que el Tito va tenir aquella càncer, una malaltia, va anar a Nova York, bueno, va anar als Estats Units...
Sí.
I justament va pillar amb aquell any sabàtic que es va agafar el Guardiola, que se'n va anar cap allà, i aleshores es va poder saber que no s'havia dignat ni anar a visitar-lo, no? I a partir d'aquí doncs va començar doncs això, no? De que realment doncs estaven allò l'un molt distant de l'altre, no?
Sembla que quan el Guardiola va deixar el club,
sí.
El Tito li va dir que ell també no seguiria.
Yeah.
I després va canviar, okay. El va convèncer, el Jean Laporta. No, sí. Em sembla que era el Sandro Rossell.
No, el Sandro Rossell.
Sandro Rossell a l'època el va convèncer perquè agafés les regnes de l'equip. Però bueno,
Avui ens hagués fet anys el gran Tito Vilanova, que ens deixava ben jove, el 2014. També avui fa anys l'Adriana Carembé.
Ah.
Sí. L'Adriana Carembé, casada... no sé si encara està...
Cristian Carembé.
Amb el Cristian Carembé, el jugador de futbol, que aquest paio, dins d'aquestes vegades, aquests anecdotaris que us expliquem, aquest el Carembé va estar amb un munt d'equips, ho ha guanyat absolutament tot, i tots els trofeus, torneus, el que vulguis, però tampoc no jugant massa. També és aquesta la realitat, no? I aquest paio va ser molt criticat, també com respectat, però criticat per no cantar l'himne francès, la Marsellesa, al camp, i tenia les seves raons.
Doncs sí, que uns avantpassats seus de l'ètnia Kanak, de Nova Caledònia, van ser exposats, atenció, en un zoològic humà a la Mostra Colonial de París de 1931. en un zoològic humà, eh?
Exacte. I per aquest motiu, doncs, el senyor Carembé, amb tota la raó del món, va dir, pues mira, jo no canto la Marsellesa. I no la va cantar. Bé, pel que fa a gent que ens deixava, diguem, dos. Un, Richard Basher.
A veure...
A veure, Joan Marc.
Home, no sé.
Afina.
No havia nascut ell encara.
Viaja al fondo del mar.
Ah. Mira, mira, mira si no havia nascut. Poder no havia nascut, però després ho va
no, veure. No, no, no havia nascut.
Veus, però, veus. Sí, no?
Ja sabeu que a Espanya les sèries arribaven una miqueta més tard.
Una miqueta bastant.
Bastant, sí, eh? Sí, 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 sí. Bueno, doncs res, ens deixava el 94 i el 1964 doncs, va protagonitzar aquesta sèrie de televisió Viatge al fons del mar.
Almirante Nelson.
L'almirante Nelson, arran de la qual doncs, va ser conegut a nivell mundial, tot i que també va fer pel·lícules de cinema, però se'l coneix com l'almirante Nelson de Viatge al fons del mar. I després també volem recordar, per tots aquells que ens agrada el futbol, doncs, que un dia com avui, del 2002, ens deixava Edvaldo Álvez de Santa Rosa.
Dida.
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 El jugador Dida. Brasiler. Sí, futbolista...
A tu sí que et sona.
Sí, amb el Dida, i tant que em sona. No. Va participar a la Copa del Món de Suècia del 1958. Va guanyar Brasil aquell Mundial, 5-2 a Suècia. I aquell Mundial va ser on va començar el mite de Pelé, en aquell Mundial del 58, on ja també hi havia i formava part aquest jugador Dida. No confondre amb un altre jugador brasiler que es diu Dida, que és porter, i que em sembla que havia jugat al Milan, si no sí. Estic equivocat. Eh? Sí. No en té res a veure. Em sembla que tampoc hi ha cap parentesco, no, que en diuen.
Bueno, doncs
vinga. Ja està.
Ja ara és moment de donar un cop d'ull a les notícies. Començarem amb l'altaveu, que diu que la batllia es renta les mans, perquè són molt nets, en la reclamació econòmica dels antics propietaris de Banca Privada d'Andorra, la BPA. Que els advocats clamen perquè la presó provisional tingui un termini màxim de 6 mesos per norma general.
Sí.
I també hi ha una entrevista que li han fet en Jaume Nogués, que és el director general del Futbol Club Andorra.
Sí, mira, tinc aquí la foto.
El titular diu, tenim una responsabilitat molt gran per arreglar el que potser vam espatllar, eh?
Molt bé. Per cert, recordar que el que porta el tema de la batllia es diu Poncio Pilatos, eh?
Perquè es va... Oh. I Andorra, que podria arribar a tenir el 2050, atenció, entre 3.600 i 4.000 persones amb demència.
Carai.
Uf.
Doncs escolta, ara que munten això del centre de salut mental, perquè aquest és el titular del diari d'Andorra, el centre de salut mental, es mantindrà tot i el rebuig que hi ha al voltant d'aquest tema, no? S'ha avaluat una solució per evitar l'entrada pel bloc i la idea del Ministeri és complexa, més cara i trauria espai, segons diuen. Per altra banda, Mas defensa que el projecte no perjudica els veïns. Se li hauria de preguntar als veïns.
Crec que els veïns ja ho han dit, no estan d'acord.
No.
Però
estan...
està claríssim que els veïns, o bona part dels veïns, evidentment, estan, això que diu la Candela, en peu de guerra.
A mi el que em sorprèn és que es fiqui un equipament de salut pública dins d'un bloc de propietat.
De propietat.
Sí, de propietat privada.
No s'acaba d'entendre. No s'acaba d'entendre.
Sí.
Amb un lloguer, a més. És que, clar, és que no... Edificis en aquest país... en sabem construir i no ens en falten, sí. No?
No, i tant, i tant.
Sí, però no té solta ni volta, eh? Vull dir, escolta, és com si ara mateix aquestes torres tan meravelloses i precioses diguessin, bueno, doncs mira, en destinarem una o una part a fotre un centre de salut mental, a veure què dirien els veïns.
O de qualsevol altre.
Però ho dic perquè, clar...
Allà hi ha moltes consultes de metges, també.
Ja.
Hi ha molta...
Però una cosa és el privat, l'altra, si això és públic...
Sí, no, esclar.
Sí.
Sorprèn una mica.
Molt bé, més coses. El telecabina del Pont Tibetà podria costar entre 8 i 9 milions.
Ah, molt bé.
Que sí? El giny des del poble de Canillo estarà acabat a la primavera del 2026. Bé, també un altre tema és que els refugiats ucraïnesos doncs, tindran permís d'estar aquí mentre duri la guerra. Com, igual que la pel·lícula.
Yeah.
Mentre duri la guerra, els refugiats ucraïnesos doncs, podran estar aquí. Cosa que em sembla molt bé, perquè ja només faltaria que en guerra també els fotessin fora. O sigui, que, bueno, com a mínim, la pobra gent aquesta doncs, estigui aquí.
Uh-huh.
I després també això, no? Jugar al camp de la Federació Andorrana de Futbol l'any que ve és una opció, tal com diu en aquesta entrevista que comentava la Candela, el senyor Jaume Nogués.
Anem bueno, amb el Digital sí, Andorrà. Ara ja sí. No es diu Poble Andorrà, eh?
No.
Ja ho saps, no?
No, no, ara es diu Digital Andorrà.
Sí, ho sé.
A veure, que estava mirant aquí, què diu aquí dalt? A veure, grup... Bueno, és igual.
Bueno.
Ah, no, grup Andorrà de Comunicació, això.
Ah, molt bé.
El pont tibetà de Canillo i el mirador del Roc del Quer facturen 900.000 euros al juliol i a l'agost.
Mm-hmm.
Pas mal, eh?
Mm-hmm.
També el tall a l'Avinguda Verge de Canòlic, que es mantindrà fins al 23 de setembre. Això és fins al proper dimarts, eh? Mira d'aquí... No, proper dilluns, millor dit, eh?
Uh-huh.
I acabem dient que es pot dir que Guillem Casal, que és ministre i també portaveu del govern, és un dels noms que li agraden com a possible successor.
Molt bé. El Bon Dia, per exemple, ens parla de que facilitar l'arribada de treballadors per cobrir la falta de mà d'obra... en aquest cas, la CEA doncs, proposa relaxar els criteris de reagrupament familiar per al que, o per la gent que vingui aquí a treballar. No? Per això, per una banda. Després també 30 bisbes, Espot, Ensenyat i Illa, assistiran a la ordenació de Serrano.
Sí, aquest diumenge.
Aquest diumenge, no? Mm-hmm. Doncs, mira, també vindrà el senyor Illa.
Clar.
Carlemany.
Home,
a més, serà un bisbe coadjutor de Catalunya.
Que sí,
exacte,
que sí. Bueno,
sí, sí,
el substitut del senyor Vives.
Això.
Bueno, en el futur.
En el futur.
Un futur que desconeixem.
Sí, sí, sí. No
però
sabem...
que arribarà, com deia l'Einstein, arribarà ja.
Ja. Doncs també estarà mossèn Illa i... el senyor Espot i el senyor Ensenyat. Bé, després també tenim que desnonament imminent, diu aquí, vull que els meus fills es quedin a casa seva. És un titular que també ens porta...
Deuen desnonar un habitatge,
segurament,
no?
Segurament, segurament. Mm. Bueno, i també comença l'excavació del dolmen de Cubil.
Mm.
El nostre primer, o el primer jaciment megalític, que hi ha aquí al Principat.
L'Stonehenge andorrà.
Bueno,
sí, clar,
bueno
sí, sí.
I espera't una cosa, que el senyor Espot també descarta la vinyeta si no és àgil i diu que el seu lideratge no perilla.
Mm. Això de la vinyeta ha estat un dels temes estrella,
Sí, la vinyeta.
De l'estiu, també.
Sí.
Bé, ja ha punxat, per això, ja, vinyeta. Sí. Està punxada.
Sí, la vinyeta no...
Desinflat, no? Ja ho dius, l'Espot.
Sí.
Diu, bueno, si és àgil, ja... Passem.
Passem, no?
Sí.
Bueno.
Doncs apa, això és el més
doncs
destacat amb titulars a la premsa d'aquí del Principat.
2:15.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la fruiteria, préssec groc a només 2,99 € al quilo, porro a només 1,99 € al quilo i carbassa a només 1,19 € al quilo. Vine a la nostra fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat. I ara tots els avantatges de la Maipiri també a Andorra 2000. Acumula un 1% en saldo Maipiri. Estigues informat de totes les novetats i rep cupons i promocions personalitzades. A Andorra 2000 Carrefour estalvia tots els dies. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 885 544 o a imo.ad.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ja ho hem saludat, però tenim el doctor Miralles amb nosaltres. Joan Marc, benvingut, ben retrobat i moltes gràcies, agrair-te que estiguis
gràcies
amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una temporada més,
una temporada més,
ja són unes quantes.
Eh que sí?
Doncs sí, tant. No?
Sí, 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 sí.
La mar de bé,
home, mira, el programa ja, aquesta és la dotzena.
Sí, però ell...
I tu deu fer ja, potser...
Bueno, abans era amb la Noemí,
sí.
Sí, clar, i ara amb vosaltres, des de fa 4 o 5 temporades, ja,
Sí, 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 amb nosaltres, no?
Sí, no, si el temps passa...
Volant.
Passa volant.
Súper de pressa.
Sí, sí.
És que, escolta, molt
bé.
És horrorós.
A veure, el que comentàvem abans,
sí,
que tindrem aquest eclipsi demà parcial de lluna i que podria ser visible a Andorra. I ens deia el Joan Marc que és condició sine qua non que hi hagi lluna plena.
Sí.
Perquè hi hagi eclipsi, eh?
Però, sí.
Aquest és el que em deies a micròfon tancat que t'hi jugaries que es podrà veure?
No. A veure, que es podrà veure... Si, a veure, aquest eclipsi és parcial... Molt parcial de lluna.
Molt parcial.
De lluna. Ah. Es podrà veure si fa bo, perquè, evidentment,
sí, mira,
la condició sine qua non és que faci bo, també.
Bueno, mira, només desitjo que faci un dia com ahir al vespre, que ja pràcticament es veu la lluna plena i es veia en perfectes condicions. Vaig baixar el gosset
sí,
allà mirant la lluna.
Bueno, la previsió és que a partir d'aquesta tarda es comencin a nuvolar i comencin a vindre ruixats i tot. L'eclipsi és de les 4 i 13 del matí fins a les 5 i 16 del matí.
Mm.
I, no sé quin temps farà en aquell, en aquell moment.
Yeah.
Si el cel està despejat es veurà. És molt parcial, el que deia, només un 8% del diàmetre de la Lluna estarà tapat, un 3,5% de la superfície de la Lluna, és molt poquet, però sí que la Lluna estarà tota en la penumbra, no el nombre, la penumbra.
No estarà tan lluent, no?
És a dir, estarà una miqueta menys lluent que de costum i hi haurà un bocinet que desapareixerà.
Una taqueta.
Una taqueta, que desapareixerà. Bueno, és un eclipsi, sí, però és dels eclipsis potser menys espectaculars que hi ha, que es poden veure darrerament. L'única cosa que es pot veure en la totalitat del seu fenomen aquí a Andorra, i a Europa, Àfrica i part d'Amèrica del sud. Mm. Però vaja, sent l'hora que és, si realment sou aficionats, ho recomano.
Sí. Home, sí,
si
fa gràcia.
I si fa bo, no?
Fa gràcia.
I com sempre, els eclipsis de lluna, que és l'ombra de la Terra que passa, o la Terra que passa entre la Lluna i el Sol, i l'ombra de la Terra tapa a la Lluna, o tapa la llum del Sol cap a la Lluna, després d'això sempre hi ha un eclipsi solar. L'eclipsi solar serà el 2 d'octubre, és a dir, d'aquí 15 dies, doncs s'inverteixen les coses, serà un eclipsi anular, que vol dir que la Lluna està a una distància que fa que no tapa completament el Sol, sinó que deixa un anell, no és un eclipsi total, és un eclipsi on hi ha encara un anell exterior del Sol que s'arriba a veure, però aquest eclipsi només serà visible des del Pacífic. Hi ha un lloc on es pot veure, que és l'illa de Pasqua, si alguns escolta per allí. Sí. I pel mig del Pacífic, una zona francament deshabitada i en la qual no hi ha terra. L'única gràcia que té aquest eclipsi és que és amb una superlluna, a més, és quan la Lluna està més a prop de la Terra, la Lluna no està sempre a la mateixa distància, hi ha moments que està més a prop i més distant. Ara ens agafa, que està en la seva zona de màxima aproximació a la Terra, doncs la Lluna és una miqueta més gran i una miqueta més brillant, i doncs, bueno, és la gràcia que té aquest eclipsi durant una superlluna, si no, res, és Poca cosa.
Poca cosa.
Poca cosa per aquest eclipsi. Ara, fa dies que se'n parla tot arreu.
Ja, clar. Sí.
I ja. Després hi ha nous astròlegs que estan allà. Ja, sí. L'eclipsi, si no sortiu de casa...
Ja. Ah, sí? Per afecta, favor, afecta els humans?
Afecta. No, no. Què va, què va.
Això no afecta per res. Llegendes urbanes, no?
Afecta més de que se'n parli tant i que es diguin sí. aquestes coses que no pas realment l'efecte que té la Lluna i el Sol i la Terra.
Eh? Mare, mira, jo també et diré una cosa. Prefereixo que es parli d'aquestes coses i no de les bestieses que constantment t'estan parlant i t'estan matxacant que ja no saps ni... Mira, no ho he dit, però deixa'm que ho digui.
Digue-ho. Sí, si no,
no, és que, aviam,
malament rai.
T'ho he deixat, això. Volia començar, el passa que hem canviat els papers. Bueno, ja ho farem en un altre moment. Però hi ha una commoció total i absoluta a Suïssa, perquè bueno, es comencen a saber detalls d'aquest brutal assassinat que hi ha hagut amb una miss de Suïssa, que ha estat estrangulada i triturada amb licuadora.
Ja ho vaig veure, això.
Una cosa realment... Bueno, si a cas ja demà parlem, però una cosa verdaderament... potser ja no et sorprèn res, no? Però és que verdaderament dius, però com pot ser pel seu marit, pel seu... la persona...
La parella,
sí. Pues sí, escolta, sí. Va acabar amb ella d'aquesta manera. Demà us ho expliquem una mica més.
Però bueno, escolta, això... no, dic que ara de... A finals del mes que ve ja tornarem a estar amb el tema dels canvis d'hora, i ja en parlarem però...
Sí, sí.
Tu aniries amb l'hora solar, no? Joan Marc?
No. A veure, a mi no és una molèstia. Em molesta més, per exemple, els meus gats. Els meus gats els molesta molt el canvi d'hora.
Ah, mira.
Perquè com que nosaltres canviem l'hora, també els hi canviem l'hora de menjar, i ells estan acostumats a guiar-se per el nivell de llum que hi ha dintre de casa i sempre tindre les mateixes pautes. Clar, quan els hi canviem l'hora, sobretot quan retrasem l'hora, ells volen menjar i bastant més d'hora que no pas els hi toca. I clar, llavors els faig esperar i esdevenen cada vegada més pesats demanant menjar, no?
Yeah.
Això, sí.
Clar, ells són de costums, oi?
Sí, no, i tots els animals tenen això, eh?
Inspecció al teu gust.
Els ramaders també es queixen molt dels canvis d'hora, perquè... o han d'acostumar les bèsties poquet a poquet o realment tenen problemes.
Ja, però realment és tan important canviar l'hora.
Per guanyar hores,
Té alguna...
De sol, ai, de llum.
No sé qui va ser l'il·luminat que va dir, anem a canviar l'hora.
Un il·luminati.
Això va ser arran del primer xoc petroler a principis dels 70, en el qual per països com Alemanya aquest canvi d'hora tenia algun sentit, perquè feia que s'estalviés en la factura d'electricitat, s'estalviés bastant el fet d'anar una hora més avançats a l'hora solar, però perquè ells van amb hores bastant diferents de nosaltres, no? Però jo crec que aquí, en canvi, aquí a Espanya i a França i aquí a Andorra, pues, com que anem amb horaris molt més atreçats, aquest canvi d'hora no canvia gran cosa per nosaltres, la veritat, a nivell de factura energètica.
Ja en parlarem quan arribi el moment.
Per cert, Joan Marc, me'n dius d'aquest coet que vam pujar... un tio de molts calés a donar una volteta per allà, pel cel.
Sí, bueno, és el senyor Musk i els seus amics que continuen en la privatització de l'espai i, bueno...
Bueno, però com a mínim, escolta, es va poder... no va petar el coet, per ahir?
No, va tindre problemes per sortir, per això.
Ah,
però...
sí? Vale.
I després van provar els tratges que no...
No anaven bé.
Bueno, no, que no s'havien provat mai.
Ah, mai.
Doncs els van provar ells i veig que han tornat vius.
Conillets d'Índies,
sí,
no?
Sí, els ha fet servir. Conillets d'Índies, em sembla que 50 milions de dòlars la factura.
Bueno, una bestiesa.
Hi ha gent que està molt boja, eh? Bueno, el senyor Musk diu encara que d'aquí 2 anys començarà a enviar missions a Mart.
Oi.
No sé, la deriva de l'Elon Musk darrerament és bastant...
A mi em fa molta por, eh?
És bastant curiosa i bastant preocupant.
Em fa molta por i, a més, ara associat amb el Trump, ja...
No, bueno, sobretot...
L'estranya pareja.
A veure, que molta cosa dependeia a nivell d'exploració espacial, ja saps que ja n'hem parlat moltes vegades, sí, que la, sí, sí. El retorn dels Estats Units a la Lluna depèn en molta part d'ell perquè té els contractes, el llançament de satèl·lits també en molta part depèn d'ell, que vagin els astronautes a l'Estació Espacial Internacional gairebé depèn d'ell, tindran a rescatar els, dels, ah, sí, els del Boeing, veritat. Starliner.
Encara que estan allà, Candela.
Els astronautes estan allà, la nau va tornar la setmana passada,
ja sentir, eh?
Sí, sí, sí.
Que va tornar, que haguéssim pogut tornar amb ella, perquè al final no va passar res, però hi havia aquest dubte, no? Mm. I ja veurem si Boeing continua amb els contractes que tenia, però ara és el senyor Musk que ha agafat la iniciativa i que té la NASA gairebé al seu servei. O,
encara la comprarà, tu.
Sí, bueno, sí,
és que encara es farà.
Que l'home, un dels homes més rics del món, si no l'home més ric del món, tingui aquest poder i que, a més, l'utilitzi de manera una miqueta qüestionable, pues és preocupant, és preocupant, no? Al final.
A mi em fa por.
A veure, Joan-Marc, anem a parlar del que diuen que és el cometa del segle, el cometa C-2023-A3.
Sí, sí. que es diu Xuxinxan. Xuxinxan. Em perdonaran els xinesos.
Semblen xinos.
Xuxinxan Atlas. A veure, Xuxinxan és, en xinès és muntanya porpre, que és el nom de l'observatori que ho va descobrir. A veure, que ho va descobrir? Que ho va descobrir a posteriori, tot i ser els primers. Jo us explico una miqueta la cosa.
Sí.
Qui va descobrir el cometa va ser l'observatori Atlas, que és un observatori que està a Sud-àfrica, i ho va descobrir el 22 de febrer de l'any passat, del 2023. És un cometa que de descobriment recent. Però els xinesos, observant imatges que havien obtingut el 9 de gener, van veure que el cometa estava en aquestes imatges. I doncs van posar una reclamació a l'Unió Astronòmica Internacional i van dir, no, els primers vam ser nosaltres, tot i que no ho vam dir perquè se'ns van perdre les imatges.
Yeah. Vale.
Bueno,
jo lo vi primero.
Jo lo vi primero. És a dir, van agafar imatges del cometa primer, però no van reconèixer que era un cometa. Però tot i així, l'Unió Astronòmica Internacional, dins de la seva bonomia i la seva, diguem-ne, interès en que els xinesos no s'enfadin massa, us hi va permetre que fiquessin el nom de l'Observatori de la Muntanya Porpre i doncs per això té aquests dos noms, Xuxinxan i Atlas. Descobert doncs el gener-febrer de l'any passat, al principi no semblava un cometa massa diferent de molts dels que arriben del núvol d'Oort. El núvol d'Oort és aquest reservori de cometes que està en els límits del nostre sistema solar, entre uns 2.000 i 200.000 unitats astronòmiques, és a dir, entre uns 6 mesos llum i 3 anys llum. És la zona més distant del nostre sistema solar. El Voyager, per exemple, que és l'objecte que més ha viatjat, ha fet per l'home i que ha sortit del que en diuen la heliosfera, és a dir, la zona d'influència del Sol, i tot i tot no hi ha arribat i no hi arribarà fins d'aquí molts centenars d'anys, és a dir, que encara li queda molt per recórrer, és mil vegades més distant aquest núvol d'Oort que la zona on està Plutó, i els altres objectes transneptunians, que se'n diu el cinturó de Kuiper, que és també una zona reservori de cometes, però aquests cometes són de període curt, és a dir, que van al Sol i al cap de 100-200 anys tornen a veure's al voltant del Sol. Aquest cometa no, del núvol d'Oort, és un cometa de període llarg, fins i tot no sabem si serà de període. Ara mateix la trajectòria que té sembla més que sortirà del sistema solar, és a dir, un cop haurà passat al voltant del Sol, agafarà una trajectòria que farà que surti del sistema solar d'aquí molts milers d'anys, però que no tornarà al nostre voltant. I doncs tampoc sabem el gran que és, però el que sí que s'ha anat notant aquests darrers mesos, i sobretot a partir que ha començat a entrar en la zona d'influència del Sol i ha anat començant a deixar anar gasos i a fer una cua, que ara ja es veu força gran, sí, és que s'ha anat s'ha anat il·luminant, s'ha anat fent més i més brillant. Dic, segurament és una bola de gel, els cometes són tots una bola de gel, força grossa, amb molta activitat. Encara no ha passat en el punt més pròxim al Sol, ho farà el 27 de setembre, però ja està en un punt gairebé, gairebé, que seria visible si no és que està molt a prop del Sol ara mateix i no ho podem veure. Però a partir del 27 de setembre començarà a sortir de la proximitat del Sol i es començarà a fer força visible en l'hemisferi nord, en el nostre hemisferi, sobretot al matí. Estàs bé, Riqui?
No
està bé.
Ai, el pobre, és que s'ha escanyat bevent aigua.
Haurem de cridar.
Li posarem vi un altre dia.
Atenció al cometa.
Ai, senyor, això és un cometa que s'ha ficat a la gola.
Perdó, eh? Aquestes coses...
Ai,
passen, eh?
És el que té el directe, no?
És el que tienes.
Passa el diàling.
Tant.
Bueno.
Vinga,
sí?
Continuem.
Continuem. Doncs, sí. a partir del 27 de setembre, esperem que sigui ja visible a ull nu, que hagi arribat a una magnitud prou important perquè es vegi tant el nucli del cometa com la seva cua. A més, com que el cometa anirà en direcció cap a nosaltres, encara incrementa la brillantor, hi ha un increment de per culpa de la velocitat, hi ha un increment de la magnitud del cometa. Fins al 8 d'octubre, visible al matí, abans de la sortida del Sol, és a dir, sobre les 7:30, prop de l'horitzó, evidentment, perquè estarà pròxim del Sol, i s'hauria de veure força bé. A partir del 8 d'octubre, visible de nit, abans just després de la posta de Sol, és a dir, sobre les 7:30... fins a les... a mesura que passin els dies, ja serà fins a les 10, les 11 de la nit, que serà visible, encara estarà pròxim, bastant pròxim del Sol, però el 12 d'octubre...
Sí, dia de l'Hispanidad.
Dia de l'Hispanidad, del Pilar i de tot i tot, serà el moment en què passi més prop de la Terra i doncs que s'espera que sigui el millor visible o més visible. Passarà a, ho tinc aquí apuntat, a 70 milions de quilòmetres. És a dir, no ens hem de preocupar per res.
No ens caurà el cap.
No ens caurà el cap. Va. Però atenció, aquest segurament és d'aquells cometes que n'hem parlat sovint, que si anés dirigit cap a la Terra seria d'aquells que ens deixaria tiesos a tots. És del...
O sigui, Terra fer
punyeta. No sabem exactament quina dimensió té, però vist el nivell de cua que té, el nivell de brillantor que ha anat agafant, tot i estar distant del Sol, i la possibilitat, o diguem que estem gairebé segurs, que serà molt visible, segurament és un tros de cometa. És un tros de cometa,
Tros de cometa, va.
Però espectacle... Mira, jo m'hi jugaria els quartos, que espectacle assegurat.
Ara això, vale.
Evidentment, no sabem què pot passar. Hi havia gent que es pensava que quan passés a prop del Sol es trencaria. Sempre pot passar, Perquè una bola de gel que s'escalfa molt, no sabem si és molt compacte, si és poc compacte.
Ja, les temperatures del Sol i si és gel...
Però normalment fan 3 o 4 o 5 quilòmetres o 10 quilòmetres, no sabem exactament quan És a dir, hi ha coses que es desprenen, no? Però es pot trencar, són coses que poden passar. Si no es trenca, si tot va bé i continua com està ara, tindrem el cometa del segle, el que deien el cometa del segle, segur, un dels cometes més brillants que s'han vist, dels darrers anys, l'últim, em sembla que en vam parlar aquí, va ser el 96, que va ser aquell cometa que es va veure, ja no me'n recordo,
Però
el 96 va ser un, el Halley també evidentment es va veure uns quants anys abans.
Aquest és el
i ara feia temps que no que hi havia cop possibles, n'havien parlat en el nou programa aquest, potser, i mai havien acabat de funcionar. Aquest sí que sembla que és el bo i que tindrem espectacle assegurat durant dies. No. Serà final de setembre i fins a finals d'octubre, probablement.
Els fotos que es veuen així per internet és el cometa?
Sí, 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 ara amb telescopi, ara amb telescopi ja es veu una gran cua, fins i tot es veuen les dues cues, perquè els cometes sempre tenen dues cues,
sí.
Ja es veu, està ja molt a prop del sol ara, el 27 de setembre ho tenim aquí mateix, avui són 17.
Avui és 17.
17, és a dir, té 10 dies per fer la màxima aproximació al sol i després ja donarà la volta.
El cometa Xuxinxan.
Xuxinxan.
Bueno, no, Xuxinxan. Xuxinxan. Xuxinxan.
No.
Atlas, tu, que és més fàcil.
Ai, Déu meu, senyor.
Bueno, el gran cometa, no?
El gran cometa i, mira, i gran espectacle que esperem que ens doni. Bueno, ja l'anirem seguint aquestes properes setmanes. Però serà fàcilment visible des d'Andorra.
Iutake, Iacutake, la del 96.
Ah, Iacutake.
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 Sí, 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 sí.
El cometa del 96. Ostres, tu.
Aquest es va veure des d'Andorra fantàsticament. Fantàsticament es va veure.
A veure si tenim la sort de poder-ho veure, no?
Sí, no, bueno, a veure, és una cosa de poder veure un cometa. Hi ha gent que es passa tota la vida que no en veu cap.
Clar, clar.
I que poder veure un cometa així...
Home.
Jo, de tota manera, per on estic vivint, m'hauré de desplaçar perquè ja no veig ni la muntanya. O sigui,
no veus res, tu.
Compte veure un cometa.
Bueno, però des de quin camp, per exemple...
Sí, des del camp, haurem de venir en camp.
Has de venir.
Sí.
Evidentment, direcció est, en el quan sigui en el matí, direcció oest, quan sigui de nit. Aquí a Andorra, tant l'est com l'oest el tenim una miqueta tapat per les muntanyes, més aviat és nord-sud que tenim més d'allòs, però vaja, fins i tot en el moment de les quan el sol desapareixi o tingui d'aparèixer a les muntanyes, el cometa es veurà en l'horitzó, es veurà bé.
Que guai.
Va seguint el sol.
Que guai.
Recordem també els cometes que en l'època eren mal auguris, no?
Ah, sí,
i
sí.
Aquest cometa coincideix amb les eleccions americanes
al
mes de novembre.
Amigo.
Guerra a Ucraïna, guerra a Orient Mitjà amb Gaza.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Esperem que no sigui un mal auguri.
Mare meva. Esperem que no.
Bueno,
doncs que tinguis molt bona setmana.
Molt bé, Joan Marc.
Sí?
Bueno, no sé, si voleu, ens queda 3 minutets, si voleu...
Què vols
parlar?
Si voleu parlar
d'alguna cosa...
De què? Que ens vols parlar, de la Champions?
No. Doncs...
Ah, no, sí.
Bueno, sí, bueno, avui comença la Champions.
Hombre.
Avui comença la Champions.
Avui juga al Madrid.
Avui al Madrid.
Amb el Stuttgart.
Sí.
Demà
el Girona.
El Girona, PSG.
I el Mónaco amb el Barça.
I el Mónaco amb el Barça.
El dijous. Jo encara no hi he entès... I mira que sóc de números i
sistema Champions,
aquest
no?
Sistema no, que s'hagi de fer una classificació entre tots els equips que no juguen tots els uns contra els altres.
M'espanta això perquè, clar, si ja no ho entens tu, la cosa és complicada.
Jo el que no entenc és quina... els que han jugat contra equips una miqueta més fluixets...
Sí.
Com es pots comparar amb els que han tingut de jugar amb equips bastant més forts?
Sí, sí.
I que estiguin al mateix nivell en la classificació. Això no ho acabo d'entendre.
O jugar amb equips fora que no pots després...
Exacte.
La tornada a casa...
No.
O sigui, perquè, clar, per exemple, el Girona juga amb el PSG, no?
Sí.
I el Madrid amb l'Stuttgart, però és que és l'únic partit, perquè després ni el Girona rebrà el PSG a Montilivi, no. Ni el Madrid rebrà l'Stuttgart, ni el Barça al Mónaco. Vull dir, sí. És un lío... De...
I després ho fiques tot en una sola classificació i els compares... A mi no em sembla bé, però bueno, ja ho veurem. A final de la temporada, si els clubs estan contents o no amb això.
A veure.
Jo auguro que no estaran contents.
Que no estaran contents.
Au, tornem a inventar una altra història.
És que jo no sé per què toquen les coses que van dir.
Ai, és veritat.
Si va bé,
quina
no ho
mania,
toquis.
Quina mania. Ficarem els dits.
Joan Marc, gràcies.
Bona setmana.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu. Tornem a la tarda.
Tornem a la tarda.
Adéu-siau, amics de la sardana.